El president de la Diputació de Girona i l'alcalde de l'Escala visiten les instal·lacions de la nova ETAP del municipi per conèixer de primera mà l'estat dels treballs. Les obres estan al tram final i a principis d'abril el Consorci d'Aigües de la Costa Brava es farà càrrec de la gestió de l'aigua en alta i dels pous d'abastament. La piscina tancarà del 2 al 8 de març per millorar el cicle de l'aigua. Entra així en una nova fase de millores, aquest cop en el cicle de l'aigua. La part aquàtica i les dutxes quedaran tancades entre el 2 i el 8 de març. Les obres, però, no afectaran les sales de fitness, que mantindran el seu servei habitual. Els pagesos de l'Alt Empordà estan cridats a participar a les eleccions agràries que es duen a terme avui. Per fer-ho, s'han hagut de desplaçar a l'Armentera, que reuneix un cens de 51 electors. La jornada electoral s'estendrà fins les 7 del vespre i concorren 5 candidatures que es disputen la representació del sector primari en els òrgans de negociació amb el govern. I amb l'objectiu de fomentar el contacte i la interacció entre la gent gran i els joves, l'àrea d'acció social del municipi de l'Escala ha organitzat conjuntament amb l'oficina Més 60, Càritas i l'Espai Jove l'Esbotzada, uns jocs de taula intergeneracionals. A la iniciativa, els més joves han pogut descobrir i aprendre jocs tradicionals catalans com la botifarra. En esports, el Futbol Club L'Escala vol fer bo el punt assolit a Peralada amb un triomf contra el Cerdanyola, que ocupa la part baixa de la taula. El Club Tenis Taula Ser L'Escala té dos partits, avui divendres a l'Hospitalet i diumenge a casa contra l'Arteal Santiago. En bàsquet, l'equip masculí juga a casa i el femení a fora. I el temps. Tindrem un cap de setmana amb més núvols que no pas sol. Malgrat això, no esperem pluja ni cap canvi de temps important. Fins aquí el butlletí d'aquest divendres 27 de febrer. Més notícies a la reemissió de l'informatiu a partir de les 6 de la tarda. Res més. Que passin un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és...
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem de cavallets de mar. Descobrirem més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. Ens acostarem a una peixateria per conèixer les últimes novetats i acabarem el programa d'avui, com ho fem tots els divendres habitualment, fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Ens desplacem ara fins a Barcelona per descobrir el nou projecte participatiu que està a punt d'arrencar de la mà de Nèlides i que busca recuperar les poblacions de cavallets de mar, una de les espècies més reconegudes del litoral català i que es troba actualment amenaçada per la degradació dels seus hàbitats. Carla.
Exacte, Marina. Però per això mateix tenim avui aquí a l'Andrea Comaposada, fundadora i directora de Nèlides, perquè ens expliqui en detall aquest nou projecte. Bona tarda, Andrea. Gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí a Arran de Mar.
Bona tarda.
Primer de tot, m'agradaria que parléssim de l'espècie en la qual us centreu en aquest nou projecte, el cavallet de mar, perquè, sens dubte, és una de les espècies més reconegudes del mar a tot el món, podríem dir, per les seves peculiaritats, però també és una espècie que es troba cada cop més amenaçada aquí al Mediterrani, per tant, a la costa catalana. Com hem arribat a aquest punt en què es considera que els cavallets de mar podrien estar en perill?
Sí, mira, primer t'explico les dues espècies que tenim aquí, de cavallets de mar, del gènere Hippocampus. Tenim Hippocampus gutulatus i Hippocampus hippocampus, que aquestes dues espècies sobretot es diferencien pel morro. Hippocampus gutulatus té el morro més llarg i Hippocampus hippocampus el morro més curt. Aquestes dues espècies sí que és veritat que han patit una regressió en els últims anys a la costa d'aquí del Barcelonès, i això ho hem vist, per exemple, amb tota la part que ens expliquen els pescadors, on ens expliquen moltes persones que estan arrelades al litoral de Badalona o de Barcelona, i que ens diuen que antigament potser en una immersió en podíem veure 80, i ara nosaltres en les immersions que fem aquí científiques en veiem 3, 4, i les poblacions s'han reduït molt en els últims 30 anys. Per què és degut això? Doncs hi ha una captura accidental de cavallets de mar, hi ha també una part de degradació del seu hàbitat. Els cavallets de mar viuen en sorres que no són molt, molt fines, sinó que tenen una granulometria una mica més gruixuda. Llavors, el canvi de granulometria pel dragatge o per altres efectes els afecta moltíssim. I també, doncs, perquè cada vegada els mars estan potser més contaminats i hi ha més plàstics, etc. I sí que és veritat que això també pot ser una de les fonts per les quals trobem menys cavallets de mar. Són diferents aspectes als quals diferents estudis científics estan treballant. Nosaltres col·laborem amb observadors del mar, per exemple, amb el projecte Hipodec, i ells són especialistes en això i treballen sobre què està passant amb les poblacions aquí a Espanya.
I no només seria la pèrdua el perill de pèrdua d'aquestes espècies i de la diversitat d'espècies al mar, sinó que, a més, entenc que deuen tenir un factor també important, no?, a dins de lo que és la vida dels oceans.
Sí, els cavallets de mar, nosaltres els hi diem, i se'ls diu comúment, que són espècies bandera. Són les típiques espècies que, a part de que són maques, és a dir, que tothom se'n recorda d'elles, perquè tu te'n recordes abans un cavallet de mar que un musclo o una cloïsa, perquè és aquest vincle que tenen els humans amb ells, són espècies que, si s'altera l'equilibri, doncs, com passa amb qualsevol altra espècie, doncs es veuen afectades. Per exemple, un dels depredadors principals dels cavallets de mar són les escòrpores, i moltes vegades això pot afectar. Sí que és veritat que no són espècies comercials com a tal, és a dir, no són espècies que ni es pesquen ni es compren, però, tot i així, són espècies que, com totes, dintre de la cadena tròfica i de la xarxa tròfica, doncs tenen el seu paper, i és molt important mantenir aquest equilibri en els mars dels oceans.
I explica'ns una miqueta, en què consisteix aquest nou projecte que inicieu ara al maig, o bueno, que inicieu no, perquè el projecte ja està iniciat, més ben dit que inicieu aquestes immersions. Vosaltres anuncieu que fareu un seguiment biòtop de les poblacions de cavallet, que això exactament?
Doncs mira, t'explico una miqueta tota la història, ràpidament. Nosaltres el 2016, juntament amb Anèlides, vam iniciar el projecte Urbamar Bio, que és un projecte que fem monitoreig a tota la biodiversitat marina de les platges de Barcelona, de les 10 platges. Amb aquest monitoreig el fem juntament amb la ciutadania. La ciutadania ens ajuda a fer fotografies de tots els invertebrats i vertebrats que hi ha a les platges, i farà ara mateix 3 anys vam detectar que la platja de Sant Sebastià, que és la platja que tothom coneix perquè està a l'Hotel Vela allà, vam detectar que hi havia menys individus de cavallets de mar justament en aquella platja. Vam fer un estudi específic el 2023 de totes les poblacions de les 5 platges on hi ha cavallets de mar a Barcelona, i en aquella vam veure aquesta davallada. D'allà, el 2024, al maig, gràcies al suport del Port de Barcelona i de l'Ajuntament de Barcelona, es va crear el primer biòtop de cavallets de mar, que és una estructura sota l'aigua específica perquè els cavallets de mar es quedin allà adherits. Aquesta estructura beneficia i afavoreix la biodiversitat i sobretot les espècies de cavallets de mar. Perquè, bàsicament, ja és una estructura artificial, però sí que és veritat que és amb corda natural, perquè és amb cordes que estan reutilitzades del moll de pescadors, és a dir, nosaltres intentem que tot sigui economia circular, i aquestes cordes el que fem és lligar-les amb les barres, queden a una zona petita, i allà és on els cavallets de mar amb la seva cua prènsil, ja que no tenen aleta caudal, es queden enganxats a les cordes. Llavors, al muntar aquest biòtop el 2024, vam anar fent el seguiment, que és amb el que pot participar la ciutadania submarinista. Qualsevol persona que sigui submarinista pot venir a l'últim dijous de cada mes, i des de, ja et dic, des del 9 de maig de l'any passat vam començar cada mes a fer una immersió. El bo va ser d'això que al setembre ja vam trobar 4 individus de cavallets de mar al biòtop, i així complementant l'èxit que està tenint el projecte.
De moment el projecte el centreu només, com deies, a Barcelona, no? En aquesta platja de Sant Sebastià. Teniu previst potser muntar algun altre emplaçament pel projecte en alguna altra part del litoral català?
Sí, el xulo d'aquest projecte també és que vam començar amb el biòtop i els cavallets de mar ja van cap a aquella zona, és a dir, ja s'ha detectat que és una zona bona i que és propícia que hi hagi cada vegada més cavallets. Paral·lelament a aquest projecte, vam obrir una altra branca dintre del mateix, dintre del projecte Save the Seahorses, que és el de les captures accidentals dels pescadors de Barcelona i de Badalona. Vam arribar a un acord amb un conveni amb la Confraria de Barcelona i de Badalona. Llavors, els pescadors que participen al projecte, pescadors i pescadores, paren la màquina i al parar la màquina agafen el cavallet de mar i ens el posen en un bidó, i aquests bidons els portem a l'aquàrium de Barcelona, on el cavallet de mar entra als aquaris, fa la quarantena allà i menja, es posa fora, etc. Es revisa que estigui tot bé, que no hagi perdut capacitat de natació, que no hagi afectat la pujada, que la flotació sigui bona, i està una o dues setmanes als aquaris i la tornem a reintroduir al biòtop de la platja de Sant Sebastià. Aquest projecte no només el fem a Barcelona, sinó que també el fem a Badalona, a la platja de... Fem reintroduccions també a la platja del Pont del Petroli, que per excel·lència és a la platja que sempre s'han trobat cavallets de mar aquí a Badalona, Pont de Petroli, platja Pescadors i Pont de Botifarreta i platja Cristall. Tota aquesta zona, des de la Pont de Petroli, platja de l'Estació, Pescadors i les dos següents, és una zona propícia a trobar cavallets de mar. Llavors, la gràcia és aquesta, no? La part de fer el biòtop i que els pescadors i pescadores ens ajudin en la pesca accidental, en rescatar aquests cavallets i reintroduir-los al biòtop, perquè així d'aquesta manera estem reforçant les poblacions de cavallets de mar del barcelonès.
I entenc també que creant certa consciència dins de lo que és la indústria pesquera, que té molt a veure amb la degradació de l'hàbitat d'aquests cavallets.
Correcte, això també és molt important dir-ho, perquè són els mateixos pescadors i pescadores que ens estan ajudant, amb noms i cognoms. L'Alba Aguilera, a Barcelona, és una de les pescadores més joves, és la més jove d'aquí, i és pescadora i armadora. Llavors, ella mateixa, que surt a pescar cada dia, igual que els altres pescadors, companys seus, tot i que treballen de la pesca, evidentment, perquè tothom vol menjar peix, però són les persones que més s'estimen al mar. I aquesta conscienciació que s'està fent també amb pescadors, ells mateixos també, és que no se'ls ha de veure com els dolents ni les dolentes de la pel·lícula. Tothom vol menjar peix de proximitat, i ells fan una pesca artesanal i de proximitat, perquè tinguem en compte que els cavallets de mar que s'enganxen a les xarxes de pesca s'enganxen a pesca artesanal, que és una pesca selectiva, que i és molt curosa i és aquí propera al litoral. Llavors, aquesta doble vessant, la part de conscienciació de la ciutadania i també la part d'ajuntar amb un projecte científic els pescadors i pescadores i biòlegs i biòlogues.
Bé, i l'objectiu aquest final també que parlàvem de no només controlar les poblacions, sinó de més reintroduir-les i assegurar que les condicions que tenen aquests individus que aconseguiu a través del biòtops estiguin en unes condicions i es puguin reproduir satisfactòriament.
Correcte. També moltes vegades ens pregunten, i per què no els reintroduïu directament? O per què no els deixeu anar directament, no, els cavallets que capturen de pesca accidental? Doncs perquè qui t'assegura que té una bona capacitat de flotació, de natació? Qui t'assegura que està 100% l'individu bé? I si el tornes a deixar a un altre lloc on pugui ser pescat de manera accidental, tornem amb les mateixes. Si a més a més de rescatar-lo, el portem als aquaris, mirem que estigui bé i el reintroduïm a una zona segura, estem intentant rescatar i mantenir i reforçar aquestes poblacions. Ara mateix portem 5 rescats.
I volia preguntar-te també, ja que és un projecte participatiu on la ciutadania pot venir i col·laborar amb vosaltres, com s'executa aquesta participació de ciutadana dins del projecte?
Doncs mira, és un projecte que això, que participa tota la ciutadania i poden participar venint a les immersions científiques. Ells poden apuntar-se a la nostra pàgina web, a dintre d'anelides.com, hi ha pròximes activitats, i dintre de pròximes activitats hi ha les immersions al biòtop de Cavallets de Mar. Allà mateix poden clicar per apuntar-se, són 4 places per dia, i poden llogar-nos el material, tant l'ampolla com el plom o el material que necessitin, i nosaltres els hi expliquem, els hi fem una petita formació del que han de fer a sota l'aigua, de la metodologia de seguiment de cavallets. I una vegada s'ha explicat, es fa la immersió i després es recull la informació que s'ha extret. La millor manera de participar en aquests projectes és fer-ho a primera mà. I en aquests ho poden fer. Poden entrar a l'aigua, poden veure els cavallets, poden ajudar-los a recontar-los. És a dir, a part de les immersions científiques, també fem algunes xerrades de divulgació i fem tallers també per apropar la importància dels cavallets a la ciutadania.
I per aquestes immersions cal algun nivell de formació a nivell de submarinisme?
Sí, com estem parlant de que el biòtop està a 6 metres de profunditat, sempre exigim o recomanem que siguin més d'advance, o sigui que siguin un B2 de submarinisme, que no sigui la primera estrella sinó que a partir de la segona, i que hi hagi unes més de 25 immersions. O a partir d'advance, B2, B3... Dive Master ja poden participar. Per què? Per flotabilitat i per no alterar l'hàbitat. També anem molt poques persones amb grups reduïts perquè no hi hagi alteració i a més no interferim en res.
Jo crec que ja tindria una idea bastant clara d'en què consisteix el projecte. No sé si vols aprofitar i recordar les properes dates d'immersions que teniu més properes.
Sí, nosaltres, com et comentava, sempre són l'últim dijous de cada mes. Ara ja hem fet la del mes de febrer. Ens queda la següent, que serà el 26 de març. I a partir de l'abril, l'últim dijous, sempre. Sí que és veritat que ara ens costa més omplir-les, perquè l'aigua està molt més freda i moltes de les persones també han de tenir hidratatge sec. Però, tot i això, a partir de l'abril, animar a tothom, a totes les persones que vulguin participar, perquè és un projecte on ajudes a la ciència, alhora aprens sobre la biologia dels cavallets de mar i les espècies que hi ha al litoral de Barcelona i també entens més l'ecosistema marí que tens a prop teu.
Sens dubte, hi ha una oportunitat única de col·laborar amb un projecte científic d'aquest tipus i d'aquest nivell, òbviament. Andrea, moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
I tornem a parlar aviat i fer una miqueta de seguiment d'aquest projecte que és molt, molt, molt interessant.
Perfecte, moltes gràcies.
Moltes gràcies, adeu-siau.
Descobrim més mites i llegendes de la costa catalana.
Doncs sí, Marina, una setmana més, un dia més, tenim aquest espai de mites i llegendes del nostre mar Mediterrani, de la nostra costa, un espai on descobrim això, llegendes, descobrim mites, i ho fem sempre de la mà de Joan de Déu Prats. Joan de Déu, molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal, com esteu?
Doncs bé, tenim un nou capítol d'aquesta sèrie que estem fent de mites, de llegendes. Darrerament hem estat per al nord i avui anem una miqueta cap al mig, de cap al mig tirant cap avall al Garraf. Anem cap a la zona de les costes del Garraf, perquè tenim la zona del delta del Llobregat, per tant també zona, imagino, Joan de Déu, de llegendes importants.
Sí, el fet que estigui tan a prop de Barcelona i a l'aeroport, una zona doncs, que és el Baix Llobregat, no? Molt industrial, sembla que les criatures fantàstiques s'hagin marxat, però n'hi han hagut i si un sap mirar en poden haver. De fet, el Delta de l'Ebre no sempre ha tingut la mateixa fesomia. Abans era un estuari, l'aigua arribava fins a Sant Boi, per tant era un bon recer de vaixells que aparcaven, per dir-ho així, a Montjuïc, i aquí la importància de Barcelona amb el tràfic dels fenicis, dels grecs, de romans, etc. Però també després es va anar omplint de terra, que baixava la terra portada pel riu, que no era tan escanyolit com ara, i aleshores es van formar uns pantans, un delta, com el de l'Ebre, però més modest, i aleshores sempre els llocs pantanosos són llocs que inciten a imaginar o a crear llegenda, no? De fet, el riu Llobregat és, en temps dels romans es deia Rubricatus, que vol dir el riu vermell, perquè baixava quan hi havia tempestes i pujades d'aigua, doncs baixava vermellós, perquè hi ha terres més a dalt que porten aquest color, i també perquè el color fangós que representava tot allò. S'ha d'entendre que més enllà del Rubricatus, del Llobregat, doncs ja venia l'Àndalus. Era una terra on la capital era Còrdoba, amb una població de gairebé 500.000 habitants o més, fins i tot, i Barcelona, que era la frontera Llobregat, doncs igual tenia 5.000 habitants, no? I el Garraf, que ara en parlarem, doncs era una mica com aquesta frontera que van trigar 3 segles, el comte de Barcelona, en poder capturar Tarragona i després baixar Tortosa. Vull dir que no és com ara, no?, que els enginyers ens fan molt fàcil el desplaçar-nos amb els túnels i les autopistes, sinó que abans el Garraf era un territori complicat afegit al Delta.
I tant, doncs ara en parlarem. Avui que n'estiguin especialment pendents tota la gent que ens escolta des de l'àrea del Garraf, des de Canal Blau, perquè avui parlem de la seva zona, Joan de Déu. Abans, per això m'agradaria que em contestessis una pregunta, perquè moltes vegades sí, aquestes casetes de segones residències, en diem la torre, no? Anem a la torre, no? Qui en tingui, jo no puc dir que no en tingui. Sí. Per què es diuen torres?
Bé, de fet, té a veure amb els pirates, perquè el Baix Llobregat, el Delta de l'Ebre, era un lloc molt interessant pels pirates, igual que el Delta de l'Ebre o les Illes Medes, el Garraf, no? Llocs on era difícil d'arribar per terra i hi havia poca població. Aleshores, tot el que són els camins de ronda, que ara són tan macos de passejar al costat del mar, eren els antics camins de la ronda dels soldats per vigilar que no vinguessin els pirates, no? I aquestes torres tan magnífiques de guaita, que es diu, per vigilar si venien precisament els pirates, no estaven de decoració, eren els búnkers del segle XVI, no? I moltes masies, doncs, es fortificaven o posaven una torre precisament per si venien els pirates poder-se tancar dintre i que no els poguessin assaltar, no? I fixeu-vos que fins i tot una cosa tan contemporània com és tenir una segona residència, doncs li diem anar a la torreta. I ve la torre del temps en què els pirates feien la guitza a les terres catalanes.
Compte, veus, això ho desconeixia.
Sí, no, i és ben curiós perquè és una relació que et fa veure la intensitat d'aquest problema dels pirates, que ens ha quedat aquí una obra, no?, teatral i musical, que és Maricel, però que ja ho hem comentat altres vegades, els pirates del Mediterrani feien molta més feina que no els del Carib, el que passa que aquí no tenim un Hollywood, no?
No ho tenim, però vaja, millor potser, fins i tot, amb el nostre cinema ja fem.
Sí, molt bé.
Joan de Déu, parlem del Garraf, però què vol dir Garraf?
Bé, doncs precisament això que dèiem que era una frontera al Llobregat, doncs Garraf és una paraula de dialecte àrab de l'Andalusí que es parlava a la península i que vol dir sínia o terra amb afloraments d'aigua. Perquè el Garraf, malgrat que és un lloc una mica eixut, de fet és on hi ha l'única palmera europea, no?, el margalló, que es fa allà al Garraf, és el lloc més septentrional gairebé de la península ibèrica on es fa, i és un lloc eixut, però té una aigua té una roca calcària que fa que per l'interior doncs s'escoli molta aigua, hi ha avencs que es van després a visitar, es fa espeologia, etc. Però per això volia contrastar aquest tema de que Barcelona estava bastant aïllada, havies de creuar un delta, un riu que no era tan escanyolit com ara. De fet, la població de l'Hospitalet es deia així, l'Hospitalet era un lloc, un hostal, i llavors la gent feia nit a l'hostal perquè les portes de la muralla de Barcelona ja estaven tancades i el dia següent passava la barca, Sant Andreu de la Barca mateix, no? Aquesta població també té el nom perquè s'havia de creuar el riu en barca, no hi havia altres mitjans. I era una frontera, d'alguna forma natural, i durant molt de temps, cultural, no? Al nord hi havia el comte de Barcelona, i al sud hi havia la taifa de Tortosa, depenent molt sovint de Còrdoba.
Déu-n'hi-do. I on comença el mar de Ponent, que en diuen?
Doncs aquest també és un lloc singular perquè la costa catalana va baixant com perpendicularment des de la ratlla de França i tot just a Barcelona, de fet al delta de l'Ebre, ai, del Llobregat, doncs fa una inflexió i va més horitzontal, i aquí es diu el mar de Ponent. De Barcelona cap a la ratlla de França és el mar de Tramuntana o de Llevant, i aquest és de Ponent. Llavors hi ha una inflexió del terreny que això també afecta el que és el mar i dona una singularitat que des de Barcelona estan, això ho hem comentat potser alguna altra vegada, des de Montjuïc hi ha el mirador de Ponent, que des d'allà es veu la posta del sol, depèn de quina època de l'any, cap a la primavera, doncs enfonsar-se al mar. El sol sempre s'enfonsa per la muntanya, surt pel mar, al nostre país, doncs des de Barcelona, quina curiositat i aquest fenomen natural que es pot veure al mar enfonsant-se pel mar, el sol enfonsant-se pel mar, precisament per aquesta inflexió de la costa, que aleshores ja és la costa de Ponent que baixa més perpendicular que no pas la que tenim de Barcelona fins a França.
Clar, que diguem-ne que en aquesta època concreta o aquell moment concret el sol surt tant pel mar com es pon pel mar.
Exacte, i això és una singularitat que segur que qui visita Barcelona veu moltes altres coses, però aquesta des del mirador del migdia, que abans havia dit de Ponent, que fins i tot hi ha una vista esplèndida del litoral, doncs es pot veure aquesta singularitat i aquesta meravella natural.
I tant. Doncs expliquem alguna llegenda concreta, com va del pas de la mala dona. Qui era aquesta bona senyora, o mala senyora?
Sí, aquesta és una llegenda precisament del Garraf, perquè abans, l'única forma, abans que hi hagués el tren, de creuar cap a Sitges, doncs era fent cabotatge. Hi havia el que es deia el vaporet, que fins a final del segle XIX, doncs portava la gent de Barcelona o de Castelldefels fins a Sitges, no? I els camins que hi havia eren molt dolents, s'havia de fer marrada per Martorell o per l'Ordal. Aleshores, hi ha un lloc que es diu el Pas de la Mala Dona, perquè és el punt més alt, el punt del penyat de la Falconera, i allà diu la llegenda doncs, que hi havia una dona que estava casada amb un potentat de masia que era molt ric, però era sec. I aleshores aquesta dona, que es veu que tenia un amant, que era un bandoler, doncs un dia passant amb les mules per aquest pas tan difícil, aquest penya-segat, doncs va esperonar la mula i va fer precipitar amb el seu marit a l'aigua, va morir evidentment, i la ressaca de l'aigua va portar fins a Sitges, on es va descobrir això, i ella pues, no, diu, mira, escolta, que ell, entre que ell era sec i que les mules es van excitar per la ventada que hi havia, doncs va caure. Però tot just on vivia aquesta dona, un dia va anar a visitar el seu amant bandoler i a la cabana que tenia, doncs es va enfadar amb ell i li va dir, escolta, que jo per estar amb tu he matat el meu home i tu m'ho pagues d'aquesta manera que gairebé no et puc veure mai. I sembla ser que en aquell just moment doncs ja, diguéssim, els guardes que controlaven el Garraf dels bandolers doncs estava assetjant aquell lloc, van sentir la conversa i llavors van descobrir que aquella dona no només havia matat a l'home, sinó a l'home sec que no es podria valdre, no? Clar. I el corregidor de l'època doncs va, el manaire de l'època, la van condemnar, la van agarrotar i després la van portar amb aquest penyal de la Falconera, i la van decapitar, van posar el seu cos dintre d'un sac amb tres gats vius, la van tirar a mar i el cap el van deixar penjant allà perquè sapiguessin que no s'havien de fer malifetes. No es diu res del bandoler, es va incidir més amb la dona, vull dir que ja podem veure el tarannà literari de l'època.
Sí, no, trobo però que els càstigs de l'època suaus, eh?
Molt suaus, eh? Molt suaus. Això de tancar no es contemplava.
No, carai. Déu-n'hi-do. Sí.
I des d'aleshores, aquest pas, que ara és d'excursionistes, hi ha una vista esplèndida, doncs es diu el Pas de la Mala Dona i segurament molta gent no sap el motiu, i és aquest que acabem d'explicar.
I tant, no, molt dolenta aquesta dona. I anomenaves la Falconera, eh? De Falconera, i no sé si també és terra de... o hi ha sirenes per aquí.
Sí, de fet, aquest mateix lloc que hi ha el Pas de la Mala Dona, doncs és el penyal de la Falconera, que és el lloc més alt de la torre, del Garraf, per la banda de mar, i aleshores allà resulta que hi ha un fenomen increïble, perquè hi ha un riu subterrani que és el més capdalós de tota la península Ibèrica, de la part del Mediterrani. Aleshores allà el que passa és que quan l'aigua per una cova gairebé submergida surt a mar, doncs és el que es deien els aiguadolços. De cop i volta l'aigua era dolça i té una altra coloritat. De fet, hi ha algun indret per allà que es diu Aiguadols, hi ha alguna urbanització, el Garraf. Hi ha com 7 o 8 afluències d'aigua submergida, per el que dèiem del tema aquest calcari, però la singularitat és que s'ha explorat submarinament, arqueològicament, i el 1957 s'hi va plantar en una cova al costat, dintre del mar, una Mare de Déu de Montserrat, beneïda pel... cap de l'església de Montserrat en Esquerrer, i sembla ser que és la primera ermita submergida. Tu podràs preguntar, i per què s'ha de posar una Mare de Déu submergida? Doncs com ha passat en molts altres llocs, que llavors hi havia les antigues divinitats que eren substituïdes per Mare de Déu trobades, es feien ermites on hi havia dòlmens, doncs segurament es va posar aquesta Mare de Déu per protegir d'aquestes entitats anteriors, no? I precisament les sirenes, que si vols en parlem ara. Ara quan vulguis.
Doncs sí, sí, parlem-ne, i tant, sí, sí.
Doncs precisament la deducció és una mica aquesta, de que es va posar la Mare de Déu per foragitar els antics habitants naturals de la zona, les criatures fantàstiques, que en aquest cas eren les sirenes, com et dic, el Garraf, el Delta de l'Ebre, el Montgrí, són llocs importants d'aquestes criatures, i es veu que un mariner es va encaterinar d'ella, ella li va veure que era bona gent, es van enamorar, però hi havia un drac entremig que també vigilava aquelles coves, que es va posar gelós, i aleshores li va donar com una beguda amb aquest pescador. El pescador va sospitar que era una metzina, un verí, el va tirar a l'aigua, i aleshores per això d'alguna forma les aigües del Garraf moltes vegades també són portentoses quan hi ha tempestats. El noi es va salvar, però d'alguna manera doncs, hi ha aquests amors entre humans i les criatures fantàstiques, doncs no va prosperar, però és una de les sirenes d'aquestes criatures que habitaven allà. N'hi ha una altra llegenda que parla de Sitges, que també hi ha la Mare de Déu del Vinyet, que allà diu la llegenda que hi havia la reina de les sirenes, que sortia amb un canelobre de set braços, amb un llum obert, i que també amb una de les espelmes obertes, i un pescador li va robar perquè donava bona sort. Sempre que veiem sirenes que es pentinen o netegen els llençols, doncs porta bona sort fer de lladres, i aleshores el van plantar amb aquesta ermita, que es pot anar a visitar. És una ermita de Sitges preciosa, amb exbots, que són vaixells petits que s'han posat allà perquè s'ha salvat gent de naufragis, i fins i tot hi ha un pingüí dissecat d'una expedició del 1860 que es va fer a Amèrica, i el va portar un dels científics. Però del canelobre no se sap si aquest canelobre del rei de les sirenes encara hi és o no hi està.
Joan de Déu, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estona avui, que hem parlat de les costes del Garraf, i d'aquí uns dies i tornem amb més mites i més llegendes. Moltes gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
I ara engeguem aquesta recta final de la Ronda Mar d'avui. Anem cap a l'Escala, on en Sergi ja es troba tocat de la parada del peix. Sergi.
Doncs continuem aquí la Ronda Mar, en aquesta ronda que fem per les peixateries del territori. I avui parem a una peixateria, parem a peixos Joan Rimbau, i hem vingut a la peixateria que tenen aquí al poble de l'Escala. Ara mateix estem... Està buida perquè ens trobem gairebé a primera hora del dematí, acaba d'arribar o acaben de parar just la parada, una parada que fa molt i molt goig. Després anirem repassant una mica el que tenim aquí a la parada, però primer de tot hem de saludar el Àlex, de la peixateria Rimbau. Àlex, benvingut i moltes gràcies per estar una estoneta aquí a la ràdio amb nosaltres.
Bones, molt bon dia.
Estem a la peixateria Joan Rimbau. Primer de tot, explica'ns una miqueta la història d'aquesta peixateria. Estem a la peixateria de l'Escala, però sabem que teniu, podríem dir, més sucursals i formeu com una mica de cadena de peixateries aquí a l'Empordà.
Aviam, nosaltres sí, vam començar fa anys cap allà a la zona de Torroella, on vam seguir el curs d'un altre peixater que ja hi havia hagut allà a Torroella i a l'Estartit. El pare, doncs, fa 15 anys es va voler quedar al negoci, i a partir d'aquí doncs, bueno, vam començar a expandir-nos una mica i ens vam anar moguent a la Bisbal, vam estar també fa temps a Girona, a Figueres i ara últimament aquí a l'Escala, que vam obrir fa 3 anyets i ja està. I de moment amb això en tenim prou.
A veure, Déu-n'hi-do, hi esteu en zones, per exemple, que bueno, ara estem a l'hivern, estem al febrer, hi ha una mica de calma, però en temporada alta, en temporada turística, etc., suposo que deveu tenir molta i molta feina.
Sí, 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 sí. O sigui, aquí, vulguis o no, estem a prop de costa, aleshores, quan arriba la temporada d'estiu és quan tenim la patacada forta de feina, però bueno, al final estem ubicats en pobles on hi ha força genteta i pues, la resta de l'any doncs, anem fent bé.
Ara, treballar a la Costa Brava deu ser força agraït, no?, amb el peix.
Sí, home, això sí. Tenim un bon, molt, molt bon peix, l'hem de cuidar, perquè cada vegada, doncs, bueno, com ja s'ha sentit a la televisió, a la ràdio i tot, doncs hi ha molts problemes amb el tema dels pescadors i, bueno, que no troben el peix que haurien de trobar per tots els peixaters, però, bueno, tenim un peix, la veritat, que boníssim i esperem que segueixi així molt de temps i el puguin seguir pescant.
Ara veiem el peix aquí a la parada, molt ben posat, però explica'm una miqueta el camí, el procés, de quines llotges visiteu, d'on porteu el peix que veiem aquí exposat i quina cadena té fins que arriba aquí a la parada.
Bueno, nosaltres funcionem bàsicament com es funcionava una mica abans. Nosaltres, a l'estar a prop de la confraria de roses, que és on anem a comprar normalment, doncs tenim la gran sort de poder vendre el mateix peix que pesquen el mateix dia a la tarda. Aleshores, nosaltres, al migdia, que és quan comença la subhasta, que comencen a les 4 de la tarda, fins a les 6:30, doncs estem comprant el peix, carreguem a la furgoneta i ens dirigim cap a totes les nostres botigues. Vull dir, una furgoneta se'n va cap a la Bisbal, l'altra cap a Torroella i l'altra cap aquí a l'Escala. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, nosaltres podem vendre el mateix peix que han pescat a la tarda, cosa que hi ha coses com, per exemple, doncs, la gamba i coses així que són de molt agrair, realment tot el peix, però bueno, la veritat és que és una gran sort poder gaudir del peix que acaben de pescar feia unes hores i doncs, no ha passat ni per càmeres, no ha passat ni per neveres. I llavors doncs, aquest mateix peix nosaltres el reservem bé a dintre la càmera ben guardat i l'endemà al dematí és el mateix que es ven. I així anem fent tot el procés de dilluns a divendres.
I com us ho repartiu? Entenc que aneu tu, ton pare, al llotja. Com formeu a l'equip, suposo, per repartir-vos una miqueta les feines, no? Perquè allò de la llotja deu ser una miqueta, no sé si la part més important, però on us heu de fer valdre una miqueta més.
Sí, home. Al final allà, doncs, nosaltres, la llotja, tu tens una subhasta de peix, que la subhasta, doncs, has d'estar-hi present, perquè si no, doncs, et pots quedar sense peix o pagar el peix molt i molt car. Aleshores, sempre hi has d'estar molt present. I un cop allà, doncs sí, nosaltres, clar, arreglem el que va una botiga, el que va l'altra, perquè, clar, és una línia de caixes que va passant. Aleshores, doncs, nosaltres el que fem és doncs, agafar aquest peix que arriba, el preparem ben posat amb gel i el posem doncs, a cada furgoneta que va destinada a les botigues.
Parlem una miqueta, tenim, com dèiem, una parada molt impressionant, no? Explica'm una miqueta com organitzeu la parada del peix o com classifiqueu, amb quin sentit ho feu?
Bueno, nosaltres normalment a totes les botigues ens moguem una mica igual, sí que, doncs, per exemple, aquí l'Escala és més grosseta, aleshores doncs, hi podem tenir més peix i alguna cosa la moguem. Allà a Torroella és una mica més petitota, però encara segueix sent grossa. I la botiga de la Bisbal, per exemple, és la típica botigueta de poble i més petiteta de fa 20 anys. Aleshores, sempre ens moguem, començant per la dreta, per exemple, amb tot el sector de fer els arrossos, sèpies, calamars, la canana, el pop, més peces de tinta, que diguem, i llavors doncs, anem seguint de dreta a esquerra, doncs passem per tota la part de la fritura, llavors arribem a tota la part del tall, que tenim el salmó, on tenim el bonito, bacallà, on tenim la tonyina, on tenim el lluç, on tenim el rap. I ja llavors passem a la part una mica més maca, que és on tenim, bueno, doncs totes les peces d'escata, tota la gamba, tot l'escamarlà que llueix una mica més, que normalment això sempre, doncs clar, vulguis o no, sempre queda una mica de més a cara a la galeria, a prop al vidre. I acabant amb, bueno, tot el que són els mol·luscs, on tenim, doncs, bueno, tot el musclo, on tenim les xirles, l'almeja, els dies que tenim ostres, els dies que tenim navalles, els dies que tenim cargols, i així s'acabaria més o menys.
Veiem, clar, veiem molt peix. No sé com deu anar... Entrem a parlar en temes de consum, de lo que us demana la gent. Per una banda, quins serien els productes estrella o les espècies estrella que acostumen a sortir més o que us demanen més?
Bueno, aviam, jo crec que com aquí, com arreu d'Espanya una mica, els peixos que tiren més normalment són el lluç, llucets, perquè són peixos que no tenen gaire espina i són finets de gust. Aleshores, normalment a la gent que no li agrada el peix és un peix que sol menjar, perquè és un peix no gaire complicat de menjar perquè no tens espines, i llavors tot el que envolta una mica el peix de poca espina, perquè hi ha molta gent que és una de les coses que emprenya una mica més l'espineta. I després doncs, passaríem per això, per el rap, passaríem per la tonyina, passaríem per peixos com d'aquest tipus que no tenen tanta espineta, el llangado. Llavors també tindríem per exemple calamar, que no tens gens d'espina, doncs cosetes així que normalment són les que es consumeixen una mica més. Llavors en el cas de cada poble varia una mica en funció de la zona on estiguis, ja sigui per exemple aquí a l'Escala doncs es gastaran certs tipus de peixos més que per exemple a Torroella i a la Bisbal.
Confirma, casa nostra, jo demano, sí, en horari de matí.
Sí, ja et dic, això va variant, sí.
I no sé si vaig equivocat, però pot ser que últimament tot el que és el peix d'escata, peix de roca, s'hagi posat més en valor?
Bueno, sí, la veritat és que cada vegada més, depèn de quins peixos, que també és cert que cada vegada en van pescant una mica menys, doncs van guanyant aquest valor, perquè al final, doncs, siguin els mateixos peixaters potser, més o menys, sí que en van plegant, en van començant, i traient menys peix, doncs se li dona més valor a totes aquestes peces que són una mica més escasses.
Un altre dels temes que ha anat sortint recurrentment, fins i tot a les notícies informatius, és el tipus de clientela i sobretot segons l'edat que ve a les peixateries, que deien que cada vegada ve a comprar menys gent jove, que la marge d'edat de gent que ve a comprar a les peixateries cada cop és de més edat. Això també es nota aquí, i quina podria ser la via de solucionar el tema o ampliar-ho una miqueta que sigués més transversal al consum de peix?
Bueno, al final sí que és cert que parlant en tots els temes, l'edat d'emancipar-se, de començar a tenir una economia més estable, ha augmentat. Aleshores, sí que és veritat que costa trobar-te joves de 20 anys comprant peix, o fins i tot anant a la carnisseria, perquè no tenen aquesta estabilitat econòmica com per poder-ho fer. Perquè al final, dintre de que tu vagis a comprar a la carnisseria, a la peixateria, a la fruiteria, doncs és potser un consum una mica més elevat, però bueno, jo segueixo pensant que al final sempre hi ha l'estereotip de que el peix, per exemple, hi ha molta gent que el peix és car. Clar, dintre del món del peix tens molts de peixos que són cars i tens peixos que són més baratos. Aleshores, jo crec que, aviam, menjar peix se'n pot menjar sempre i fer-ne un consum mínimament habitual. Has d'anar alterant, òbviament, amb carn, amb verdures, has d'anar alterant amb diferents tipus d'aliments, però jo crec que és possible. I això al final, doncs, clar, cadascú s'adapta a l'economia que té i dintre d'això doncs, hi hem de jugar. Però jo crec que sí que costa una mica més tirant cap a la part jove per aquest problema, doncs, que al final la gent acaba d'estudiar als 25-26 anys, llavors comencen a treballar i costa una mica més, bueno, vas una mica més endarrerit a l'hora de començar a tenir una economia més estable. és per als clients i entenc que així els hi facilitem una mica la vida, perquè n'hi ha molta gent avui en dia que clar, tu li dones una sardina i no sap com posar-se.
Potser faltaria més cultura d'això també, d'aprendre tant a netejar com a menjar peix. Jo recordo que l'avi m'ensenyava a triar el peix, no?
Sí, sí, vull dir, hem passat d'una generació on, bueno, et donaven un pollastre i t'havies d'espavilar, et donaven una orada i t'havies d'espavilar, a, bueno, arribar a certs punts que fins i tot doncs quasi ho donem cuinat. Aleshores, jo crec que estaria bé agafar com una mica de cultura, ja sigui en tema netejar peix, ja sigui en tema cuinar-lo, però sí que és cert que costarà tornar a... costaria molt tornar enrere a aquestes generacions on, bueno, on s'ho feien tot.
Els pescadors es queixen molt o posen el tret d'alerta, no?, en el relleu generacional, en el món de la pesca. És un dels temes que els preocupa més. En el sector dels peixaters, de les peixateries, estem parlant amb un peixater jove, això com va? Us esteu trobant que també teniu dificultats o aneu per millor camí?
Bueno, al final és un peix que es mossega la cua, per així dir-ho. Si cada vegada hi ha menys pescadors, cada vegada hi haurà menys peixaters perquè costarà més trobar peix. Aleshores, sí que és veritat que cada vegada doncs, van plegant més peixaters dels que van començant. Vull dir, és un fet així, és com passa a la gran majoria, jo crec que de sectors cada vegada més que són d'ofici, ja siguin carnisseries, ja siguin peixaters, ja et dic, jo a dies d'avui ho vaig veient moltes vegades, sobretot doncs, quan parles amb altres peixaters que tenen ja l'edat de jubilar-se, que ells diuen que no tenen a ningú per darrere com per seguir el negoci i que amb ells doncs acabarà el negoci. Són peixaters que tenen dos, tres peixateries, que vull dir que es guanyen bé la vida, però la gent de la meva generació doncs és una feina que costa, ja sigui peixater o sigui una feina d'ofici. Són feines que cada vegada es van perdent més i jo penso que són feines necessàries en el món on vivim.
Ja per últim, Àlex, necessito algú avui per dinar, del que tens preparada. Què m'he d'emportar avui?
Bueno, avui la veritat és que tens forces cosetes. Ja que estem ara, bueno, aquests dies fa una mica de bon temps, però més o menys a l'hivern, doncs hi ha molta gent que optarà per fer suquets de peix, on podries avui posar-hi alguna escòrpora, on podries posar-li un tall de rap, on podries posar-li algun tall de lluç i fer-te un suquet amb patates, la veritat que la mare de bo.
Doncs fantàstic, m'ho apunto. Àlex, moltíssimes gràcies per estar aquí a la Randa Mar i per presentar-nos peixos Rimbau, Joan Rimbau, en aquest cas a la peixateria d'aquí a l'Escala.
Moltes gràcies.
L'agenda.
Comencem el nostre repàs d'actes i d'esdeveniments per aquest cap de setmana per posar ja punt final a la Randa Mar d'avui i comencem una setmana més per l'Escala, Sergi.
Doncs sí, Marina, entrem en terreny cap de setmana i això vol dir un repàs a les activitats de tots aquests dies. Mira, comencem per avui divendres mateix a les 6 de la tarda a l'Estartit. Just quan tanquem la persiana de la Randa Mar, a l'Espai Medes s'obrirà per una conferència de Cristina Linares a sobre de l'impacte, al voltant de l'impacte del canvi climàtic a les Illes Medes. I a les 7 de la tarda, a l'Escala, al Maram, una nova edició d'aquest hivern-primavera de la cuina de pescadors. Aquí a l'Escala ja sabeu un menú preparat per antics pescadors, cuiners, una proposta excel·lent. Passem a dissabte, perquè a 2:15 del matí a la Jonquera hi ha una ruta guiada de gravel pels boscos de la Jonquera. A les 12 del migdia, a l'Escala, al Folí, la presentació del llibre de l'Anna Rispau i Carles Duarte, el passat, es d'estrena. I també el dissabte, ja dir-vos que encara és carnaval a alguns llocs de l'Alt Empordà, concretament a Cabanes, a Colera, a Llançà i a Garriguella. O sigui, qui encara li quedi ganes de carnaval pot anar a celebrar-ho. El diumenge hi ha la Fira del Carbó a Sant Llorenç de la Muga, la Fira del Carbó durant tot el dia. I a les 10 del matí, una altra activitat a l'aire lliure, a les 10, sortida per endinsar-se al Parc Natural del Cap de Creus, una sortida de 10 a 1, als voltants del Mas Ventós. Doncs ja veieu, un cap de setmana ben variat d'activitats i per gaudir també d'aquesta primavera que comença.
De l'escala baixem fins al Delta de l'Ebre, on la Cel ho té tot preparat, Cel.
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per a aquesta zona de les Terres de l'Ebre. En el marc de la 6a edició del Cicle Secrets, concert de Xacatà amb ritmes balcànics, arabescos, brasilers, llatins i psicodèlics. Aquesta banda veritablement internacional, amb membres procedents de 3 continents, us portaran un viatge transatlàntic ple de dansa des de la península balcànica fins a les platges del Brasil. Avui divendres a les 7:30 de la tarda a l'oficina de turisme d'Ulldecona. Espectacle Vull ser un bon tortosí, on Raventós i Dani Morlà arriben a Tortosa per a conèixer, saber i aprendre. Per això demanaran l'ajuda del públic per a poder dir que són uns bons tortosins. L'adaptació itinerant del seu show Vull ser millor català arriba a la capital de l'Ebre per a posar-nos davant de l'espill i riure de com som i com ens veuen els tortosins. Avui a les 8:30 de la tarda al carrer de l'Havana de Tortosa. Calçotada popular al casal Panxample, la calçotada més popular i petarda del terreno, amb concert de Pau Vizcarro i bingo musical, el dissabte al carrer Gil de Federic de Tortosa. Primer l'Opercal de l'any, espectacle clandestí a cegues de cultura i transgressió, en una localització secreta que mai imaginaries, en aquesta ocasió en format vermut, el diumenge a les 11:30 del matí a Alcanar. Segona edició del Canicross, marxa, cursa i trail kids mascarats a la Sénia. Un esdeveniment esportiu destinat a totes les edats i nivells, que tindrà lloc en un entorn natural únic. El diumenge a les 9 del matí al pavelló poliesportiu de la Sénia. En el marc de la 11a setmana de l'activitat física i la salut a Jesús, festa de la bicicleta, amb un recorregut Jesús al Dober Jesús, per la Via Verda i esmorzar i jocs tradicionals a la zona del camp de futbol del Dober, el diumenge a les 10:30 a la pèrgola de Jesús. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
Del Delta de l'Ebre anem cap a les costes del Garraf. Carla, què hi farem?
Bé, comencem recordant-vos l'activitat de la que us vam estar parlant ahir. El dissabte, a les 10 del matí, al Centre d'Estudis del Mar, jornada d'observació d'aus marines a la platja de Sitges i la desembocadura de la Riera de Ribes, amb la col·laboració de Biodiversitat Sitges. I tampoc ara no ens movem de municipi perquè el diumenge arriba la 68a edició del Ral·li Internacional de Cotxes d'Època Barcelona-Sitges. Un esdeveniment imperdible pels apassionats del motor i pels curiosos en general, que aquest any recupera la parada de vehicles al Port de l'Aigua Dolç, on el seguici de cotxes històrics hi arribarà més o menys cap a 1:45 del migdia. Per altra banda, pels aficionats a la gastronomia, doble ració. A Sant Pere de Ribes podeu gaudir durant tot el cap de setmana de la Ruta del Xató, la iniciativa que uneix gastronòmicament a diversos municipis del Gran Penedès. 4 restaurants del nucli de Ribes, com són la Nova Premsa, la Farina, la Terrassa del Factor i el Margoa Gastrobar, oferiran des de les receptes clàssiques fins a elaboracions més creatives del plat per excel·lència del Garraf. També a Cubelles podeu gaudir del xató, però d'una forma diferent. La xatonada popular i el 24è concurs de mestres xatonaires se celebren el diumenge a partir de les 11 del matí a la plaça de la Vila. I per acabar, a Vilanova, com cada primer diumenge de mes, matí de portes obertes als museus, alguns amb visites guiades, com la que es fa a l'Espai Far a les 11 del matí i que, tot i ser gratuïta, tal com ens va recordar l'Arnau el dia que va passar per aquí, requereix també d'inscripció prèvia a la seva pàgina web.
I acabem el nostre repàs d'agenda a les costes del Maresme. Oriol, què ens tens preparats?
Doncs aquest cap de setmana al Maresme, Marina, tenim activitats que tenen el seu interès. A Mataró, tant dissabte com diumenge, tenim la Fira de l'Arbre i del Medi Ambient, oberta de les 10 del matí a les 8 del vespre i es fa al Parc Central. I aquest cap de setmana arriba també el primer ple de bruixes del per omplir el poble de màgia, de foc i de tradició. Serà els dies 28 de febrer, de les 11 a les 9 del vespre i el dia 1 de març. dimarts, diumenge, de 11:15 a 8:15 a la plaça nova de les Dones del Tèxtil. Hi haurà més de 20 parades de temàtica esotèrica, zona de jocs infantils gratuïta, espectacles i activitats, i també correfoc i espectacle de bruixes, un dinar, que en aquest cas és de pagament, i una xocolatada popular. Hi haurà algun taller, també, que s'haurà de pagar. Els espectacles i la xocolatada són gratuïts. Una fira per celebrar la saviesa antiga, la força femenina i la cultura popular. I ara tornem a Mataró, perquè dissabte es fa el No és Tardeo, és Clapeo. Torna a la festa de tarda de la sala Clap, amb DJ Hochi en surda, música, còctels, food trucks, bon rotllo i moltes ganes de festa. També hi haurà la festa Més 23 amb Hits Clap del 2015 al 2020. I ja passem a diumenge. Diumenge dia 1 de març tornen les gangues del carrer Sant Miquel del Masnou, una nova trobada del teixit comercial masnoví, on es podran descobrir ofertes irresistibles i grans descomptes als comerços del poble. També aquest any hi haurà calçotada i graellada. Anem cap a Pineda. A Pineda, diumenge al matí, fan la quarta cursa de la dona 5K per un circuit totalment planer, vora del mar, un circuit que es pot fer corrent o caminant amb l'objectiu de reivindicar els drets fonamentals de les dones en una efemèride a escala mundial. S'obsequiarà a tots els participants, tant homes com dones, amb un regal commemoratiu, una samarreta de la cursa, un entrepà, fruita i beguda a l'arribar a la meta. Ja al migdia, cap a la calçotada popular de Cirera, a Mataró, a la plaça Antonio Machado, un menú que inclou calçots, cansalada, botifarra, pa amb tomàquet, beguda i la salsa, evidentment. Amb el menú infantil hi ha botifarra, patates, pa amb tomàquet i beguda. I també faran moltes activitats, com balls en línia, amb Mari Parra, pintacares i un taller amb Carme Guzmán i el grup de playback Nueva Esencia. I acabem comentant que el diumenge a 6:15 de la tarda a Argentona es fa el petit break de la companyia Brodes Bros, que vol retre un homenatge al hip-hop i a tota la galàxia de ritmes, músiques i maneres de bellugar-se que l'envolten. Explica la història de dos personatges inseparables, la hip i la hop, que trobaran el seu lloc dins l'univers de la música, i el petit públic que vindrà a veure l'espectacle les acompanyarà en aquest viatge participatiu de descoberta. El breaking, el DJ, l'escratch, el graffiti i aspectes fonamentals de la cultura del hip-hop passejaran per l'escenari omplint-lo de colors, transformaran l'espai en dos gegants plats de punxar i les dues protagonistes ballaran un espectacular remix dels clàssics de l'època. Doncs així, amb música, acabem aquesta petita pinzellada d'actes aquí al Maresme. Bon cap de setmana, família.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest divendres 27 de febrer del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Demà no, tornarem dilluns, més ben dit que ja. Passeu un gran cap de setmana, que vagi molt bé.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Japan.
no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.